Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Benvolguts oients, ben trobats sigueu al programa Debat a Bat. Avui entrevistarem el mossèn Roger Torres Aguiló, jesuïta, que des de fa un mes és el conciliari dels esplais de la Fundació Verge Blanca. Tot seguit us facilitarem l'agenda de la setmana i us informarem de les notícies més rellevants. Us desitgem que gaudiu aquest programa.
Acabem el cicle que hem dedicat als missioners lleidatans amb el jesuïta Ramon Ribas, que ens explica per què va sortir de la seva terra.
Em pregunteu què va passar perquè jo decidís anar-me'n a l'Àfrica. I és difícil contestar això perquè hi ha moltes condicionaments. Potser el més important és que tenia companys que ja havien marxat i m'explicaven com vivien allà i el que feien, i em va agradar molt. I arribat un moment vaig pensar, jo per què no anar allà? La idea fonamental era anar a ajudar i a servir els més necessitats. En aquí ho tenim tot. En allà no tenen res. Doncs diu, seré més útil en allà que en aquí. I això és el que em va empènyer a marxar. També hi havia, doncs, evidentment, la idea de l'Evangeli com llum del món, i aquesta gent està molt necessitada d'aquesta llum. Jo sempre repeteixo que es fan moltes ajudes contra la pobresa, contra la fam, però si no infonem una mica l'esperit de l'Evangeli, llavors totes les ajudes que enviem se'n van amb la corrupció i amb el tribalisme. I llavors sempre hem de tornar a començar. Si fem viure l'esperit de l'Evangeli, de fraternitat, de solidaritat, d'honradesa, de perdó, llavors tota aquesta ajuda serà molt més eficaç.
Notícies del Bisbat.
Aitona inaugura la casa natal de Santa Teresa Jornet.
Aquest proppassat 9 de gener ha tingut lloc la inauguració de la casa natal de Santa Teresa Jornet a Aitona. L'acte ha servit com a cloenda del 125è aniversari de la fundació de la casa Asil d'Aitona. La missa solemne, celebrada a la capella de la residència de les Germanetes, ha estat presidida per l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i concelebrada pel bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, conjuntament amb altres bisbes de Catalunya. L'acompanyament musical ha anat a càrrec del cor Etosca i el cor de la congregació de Germanetes dels Ancians Desemparats. L'antiga Casa Asil ha obert una exposició fotogràfica sota el títol La devoció d'un poble a la seva santa.
El bisbe de Lleida assisteix a l'ordenació i presa de possessió del bisbe de Menorca.
El bisbe Salvador ha assistit aquest passat dissabte 7 de gener a l'ordenació episcopal i presa de possessió de Francesc Conesa Ferrer com a bisbe de Menorca. L'acte, celebrat a la catedral de Santa Maria de Ciutadella, ha estat presidit pel cardenal arquibisbe de València, Monsenyor Antonio Cañizares. Entre altres, han concelebrat el bisbe Salvador i el bisbe emèrit de Lleida, Monsenyor Joan Piris. Ambdós havien ocupat aquest càrrec. Visiblement emocionat, Conesa ha anunciat que el seu lema episcopal serà el de servidor de l'alegria, pres de la segona carta als corintis, amb el qual vol expressar el seu desig de ser servidor de la fe dels creients.
Lleida es prepara per la setmana de pregària per la unitat dels cristians.
Del 18 al 25 de gener, la diòcesi de Lleida celebrarà la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Enguany, el lema de la setmana és «Reconciliem-nos, l'amor de Crist ens hi empeny», fent èmfasi en el fet que la reconciliació és un do de Déu. El dimecres 18 de gener, a la parròquia del Carme, se celebrarà un acte ecumènic. L'acte central ecumènic tindrà lloc el dilluns 23 de gener a l'Església Evangèlica de la Bíblia Oberta, carrer Priorat 17.
L'entrevista.
Déu vos guard, amics. Benvinguts a l'entrevista del programa de Batabat. Avui tenim amb nosaltres el Roger Torres Aguiló, sacerdot jesuïta, jove, que presta servei a la parròquia de Sant Ignasi i al Col·legi Claver. Actualment, a més, és conciliari dels esplais de la Fundació Verge Blanca i coordina la pastoral de joves de Catalunya de la Companyia de Jesús. I, a més, és voluntari a Reals. Benvingut, Roger, al nostre programa.
Hola, gràcies.
Gràcies per haver acceptat la invitació. Roger, em consta que al setembre passat vas fer els darrers vots per ser jesuïta.
Mm-hmm, sí.
Quan va començar aquesta aventura jesuïtica?
Doncs allà fa temps, eh? Amb un amic diem que això és com un recés que està durant molt, perquè fa 20 anys ja que vaig començar a trucar a la porta dels jesuïtes. Vam entrar al noviciat i, sí, sí, del setembre cap enrere fa just ara 20 anys.
Que són anys.
Sí, sí.
Però, o sigui, al setembre vas fer els darrers vots mm-hmm. jesuítiques, però ja eres sacerdot en aquell
sí.
moment. Quan te vas fer sacerdot?
Em vaig ordenar també aquí a Lleida, a l'església del Col·legi Claver. Sembla que era l'any 2007, era la vigília de Sant Francesc Xavier, al novembre, desembre, i allà va ser quan em vaig ordenar de sacerdot, i l'Àlvar, l'altre jesuïta que està al Sudan del Sud, ell es va ordenar de diaca allà. Aquell dia també.
Molt bé, molt bé. A mi m'agradaria fer un pas una mica enrere. Et llegiré una cosa i tu em dius què et sona això. Les tres persones divines, contemplant tota la humanitat tan dividida pel pecat, decideixen donar-se completament a tots els homes i alliberar-los de les seves cadenes. A tu et sona això?
Sí, sí.
A què et sona això?
Primer em sona és un passatge dels exercicis espirituals de Sant Ignasi, que és com Déu contempla el món i contemplant aquest món decideix doncs, participar-hi, i és el relat que després ens convida a fer la contemplació de l'encarnació. I d'aquí tots aquests dies de Nadal, doncs el ve aquí, no? I també la història aquesta que així també arrenca amb el tema de la CBX, no? La Comunitat de Vida Cristiana, que és com un propòsit de vida també ignasià per a la gent laica. No?
Efectivament, és del principi general primer. I, a més, això segueix parlant de l'encarnació, segueix parlant de la vida de Jesús entre els pobles, compartint-la, convidant-nos a participar-hi. I te faig referència amb això perquè vaig trobar que al febrer del 2013, en referència a la Pasqua Jove del Claver, uh-huh. vas fer un escrit i justament vas parlar de Jesús ha contemplat el món, un món on cada dia uh-huh. hi ha milers de persones rient, uh-huh. però també plorant, etc. Aquest text de la Encarnació
És molt important per tu, no?
Sí. De fet, és, jo crec que és un... Per la família ignasiana és un dels texts claus el veure com la divinitat es commou per aquest món que tant estima, no? I com la frase de Sant Joan, doncs, ha estimat tant aquest món Déu que ha decidit participar-hi en ell, i d'aquí surt el relat aquest d'un Jesús que decideix fer-se com un de nosaltres, no? I això és una de les contemplacions potser més apassionants dels exercicis, no? Veure com Déu mira amb tendresa i commoció aquest món nostre i decideix participar-hi.
Quan tu vas entrar a la companyia, ja volies ser capellà o això et va vindre més tard? Com va anar això?
Jo crec que va anar de forma bastant inseparable en el meu cas, no? Sí que és veritat que la vocació de la companyia també es pot ser com a germà, però en el meu cas jo crec que la vocació sacerdotal també estava, doncs, molt arrelada dins meu, no? I dins meu s'ha anat trenant aquest ser sacerdot i aquest ser religiós a la vegada.
Quan s'engega un camí d'aquesta mena, sempre hi ha companys de camí en el procés. Com són d'importants aquests companys?
És que la vida al final és com un pelegrinatge, una ruta de muntanya, és un anar a trobar-se amb gent, i la vida no la fas tu, sinó que la fas en relació amb els altres, i aquí és clau, no? O sigui, no té cap sentit cap vida en ser un amic sense la gent amb qui t'has anat trobant, i en el meu cas, per exemple, aquests 20 anys de com a jesuïta són moltes persones en qui m'he sentit molt acompanyat, i els anys previs també, no? I testimonis de fe que per mi han sent molt importants. Jo ara recordava també amb la infantesa, doncs, persones claus com mossèn Freixes a la parròquia Sant Joan, que una persona, doncs, propera, molt austera, despertava alguna cosa de transcendència que dius, alguna cosa hi ha amb aquesta persona que a mi m'atreu, no? I com hi ha aquesta persona, doncs, moltes més persones, no? També aquests dies hem recordat el passat per aquí Rafa Sibate, doncs, també molt commogut, per exemple, dels fets històrics de quan va passar el Salvador, la matança als jesuïtes, tenien com a rector a la parròquia Sant Ignasi el Rafa Sibate, no? I com va arribar en aquella comunitat, ens va commoure el testimoni d'aquella gent que va donar la vida per aquell poble salvadoreny.
Ho recordo. Sí. I recordo... també recordo el que va suposar, sí, per mi, suposo, mm-hmm, que per tots els altres, no? El fet de que marxés a mm-hmm fer servei per suplir a aquests companys, sí, sí, jesuïtes. I això em porta a pensar en la vessant comunitària de la companyia. Mm-hmm. També és molt important, és crucial, no?
És... A mi hi ha un tema que de seguida sempre en surt i com un baix continu, és com anar teixint comunitats allà on vaig passant, no? Sobretot, per exemple, teixint comunitat de joves, però també comunitat d'adults, no? La vida del cristià és viure amb altres. També és veritat que a la vegada és com una contradicció, però la vida comunitària del jesuïta es viu molt cap enfora, no? Diem que a vegades som companys en la dispersió perquè sempre estem com repartits amb mil tasques fora, no? La nostra vida comunitària com a jesuïtes no és una vida monàstica, que és una vida, doncs, de contemplació i de treball dins la mateixa casa, sinó que és una vida on la vida la trobem fora d'aquesta... que el claustre està al món, no? Però a la vegada sí que és veritat que quan surts a fora en missió, també surts enviat des d'una comunitat. I aquí jo crec que la importància de la comunitat, perquè la comunitat al final és qui et llança a fer un tipus de servei o a fer un altre tipus de servei. I en comunitat és on t'aplegues amb altres per poder mirar la realitat i mirar de canviar-la.
Els jesuïtes joves, que passeu, per lo menos els que passeu per Sant Ignasi, sempre us encomanen...
Una espècie d'extinció, això, els jesuïtes joves.
Bueno, potser malauradament no és cas únic, no? Us acostumen a demanar que atengueu els joves. Què significa per tu aquest servei? Perquè tu estàs molt implicat amb joves.
I de fet, sempre allà on hem passat, sempre he estat vinculat amb joves. Per mi és això, com donar al jove fer-lo partícip d'una missió. Jo crec que també la vida de pastoral amb els joves ha de ser, evidentment, ha d'una part formativa, que coneguin i reflexionin críticament, doncs, qui és aquest Jesús de l'Evangeli, qui és aquest Jesús històric, però també ha d'haver una part de missió molt important, perquè al final el jove descobreix la realitat sortint des del lloc on està. I per mi la gràcia seria construir comunitats de joves en clau de servei, que el mateix servei després els porti a reflexionar aquest evangeli i fent l'acció els porti també a llegir aquest evangeli que ens està dient Jesús avui dia, doncs, en aquesta situació o en aquesta altra. I aquí no sé si sortirà després, però, per exemple, un lloc on crec que també és molt, molt bonic on, des d'on treballar, com he dit al principi, és el món de l'esplai. Perquè és un lloc, una plaça gran, abans d'arribar a aquesta parròquia, al temple, diguem, que t'hi pots trobar amb molta gent, amb molts infants, adolescents, joves monitors, famílies, que els hi pots fer com un preanunci i fins i tot aquesta gent que s'ha sentit com més cridada pot entrar després al que és el nucli d'aquesta comunitat dintre l'Església, no? Però, per exemple, el treball aquí des dels esplais, dels agrupaments, també és molt important.
Roger, en aquests moments estem vivint una època que la societat es tira per molts costats. I ens estira per costats que ens allunyin del compromís. I, evidentment, els joves són més susceptibles de ser estirats. Mm-hmm. Us complica molt la tasca?
Jo crec que aquí el problema no és tant del jove com que ens falten potser comunitats d'adults amb capacitat d'elaborar projectes amb aquests joves, que sàpiguin donar doncs, una alternativa d'oci, de lleure, que sàpiguin donar, això que dèiem abans, missió, que sàpiguin donar tasques a aquest jove, que sàpiguin generar espais bons perquè aquest jove doncs, s'hi senti a gust. Moltes vegades el problema que tenen els joves és que van en llocs que són aparentment com avorrits i falta doncs, llocs que hi hagi vida. I per això ens calen més mans, no? Gent que pugui generar projectes per a joves, però també adults que se'ls vegin engrescats vivint ja aquesta fe, no? Que sigui aquest lloc que testimoni que és un lloc bo i bonic.
Tu tens una vessant artística molt marcada, fas els... Ets capaç de fer uns dibuixos molt impressionants i tot això, bueno, segur sí. Que en els esplais, amb el mm-hmm. treball en joves, això deu ser... Deu atraure molt, això. Et deu ajudar molt.
Sí, jo el dibuixar sempre ho porto a sobre i, de fet, aquí jo crec que hi ha una manera també d'elaborar pensament i ser amb la creativitat t'ajuda molt a pensar formats nous amb celebracions, amb pregàries, amb llocs per als joves. I també una cosa que m'agrada molt és dibuixar per a nens petits i aquí crear com petits imaginaris, devocionaris per continuar fomentant el que és l'imaginari d'això d'un Jesús amable, d'una vida de sants que sigui atractiva, també joiosa, no? Això.
Tu et sents en missió? Abans has fet referència a la paraula missió.
Sí, sí. Jo crec que i potser això ens hem marcat també des dels seus jesuïtes, però la vida, per mi, es viu en clau de servei i l'amor es viu en clau de servei als altres i això fa que la meva vida sigui ser missioner, encara que toqui ser missioner aquí a la ciutat de Lleida. Però és això, no? El poder testimoniar als altres que val la pena seguir a Jesús.
O sigui, que tots aquests serveis que tu estàs fent formarien part de la teva, del teu sentir en missió, de ser en missió, d'estar en missió. Mm-hmm. Totes aquestes coses que ens estàs explicant, és evident que estan amarades per la fe en el Crist. Com és aquesta vivència de fe en el moment d'avui?
En general, amb la gent, vols dir?
La teva vivència.
La meva vivència.
La teva vivència personal de fe.
Abans deia que trobem companys de camí a mesura que anem vivint la vida, doncs jo també tinc com la sort de trobar-me amb un Jesús molt, molt proper i natural en la meva vida. És... Tant de bo fos així, no? Potser ho relato d'aquesta manera, però potser seria com molt ingenu, però aquella pregària del pelegrí rus. El pelegrí rus és aquell que porta la pregària del cor i està tot el dia amarat d'aquest Jesús que l'acompanya dins seu. Doncs, en certa manera, em sento amb aquesta alegria, no? De dir, Déu és ben a prop, no? I com dèiem abans, contempla la nostra humanitat i la nostra realitat i a la vegada camina amb nosaltres. Sí.
Clar, tu penses que... Si ens posem en el camp pròpiament jesuític de 20 anys. I en tot aquest camí, en tot aquest temps, o fins i tot d'abans, no? Has anat buscant, m'imagino, doncs, afinar lo que, la concreció de la teva vocació. Segur que s'han mogut, que han canviat moltes coses en aquest temps. Quins són els canvis més rellevants que has tingut en el teu viure a la llum de Crist?
Per mi és com anar aprofundint en dos direccions, dos eixos, que al final és el vector tira cap al mateix, que és Jesús, però és, un és la vida comunitària, en sentit ampli. La vida comunitària no és només la vida comunitària religiosa de la comunitat dels jesuïtes, sinó la vida comunitària que hi ha al voltant d'una parròquia, al voltant d'un barri, al voltant d'un grup de joves. I després també el que es troba aquesta vida comunitària amb la que és la vivència de pregària amb Jesús. No? I jo crec que aquí és on aquests dos eixos treballen amb el vector Jesús. Sí, i després potser el tercer eix, que va molt lligat amb aquests tres, és el treball també amb la gent senzilla, no? I fins i tot amb ells, no? És molt fàcil dir voler estar al costat dels pobres, perquè és com una paraula com molt, molt gruixuda per dir-ho així, però és veritat que és des d'allí on té sentit, doncs, també continuar portant la bona nova.
En el teu procés de ja dintre de la companyia, una part la vas fer a Mèxic. I allà vas estar a diferents llocs. Un d'ells era Chiapas, no?
Sí.
Què vas fer a Chiapas?
A Chiapas a mi em va sorprendre molt la feina que feien molt pocs jesuïtes. Hi havia 4 jesuïtes que acompanyaven 500 comunitats indígenes que estaven repartides per tota la zona de la selva aquella, Carandora. Aquella selva que està al costat d'on va sorgir el moviment zapatista. I a mi el que em va agradar molt de descobrir de Mèxic, d'aquella zona concretament de Chiapas, és la vida eclesial d'aquelles comunitats que potser rebien la visita d'un prevere cada X temps, molt llarg, i ells mateixos s'havien anat preocupant per una formació, però també havia hagut un moviment de diaques permanents que s'havia format i havia acompanyat cada una d'aquestes comunitats. I allà vaig veure una comunitat senzilla, organitzada i des de la base, molt, molt, molt aterrada, molt, molt arrelada.
I també vas estar un mes en un penal molt original.
Sí, vaig estar fent un mes que em va coincidir la Setmana Santa, que és una illa d'uns 60 quilòmetres de perímetre, molt gran, i allà l'experiència també va ser com molt bonica, perquè va ser com acompanyar la Setmana Santa amb persones que estan mancades de llibertat. I potser és dels llocs amb què he viscut com més gratitud de sentir, doncs, l'Evangeli, de voler rebre una confessió, de voler rebre el que és el sentit de la Pasqua i el que comporta aquells dies. I per mi va ser un trencar-me el cor, tenir que marxar d'aquell lloc, no? Perquè van estar 30 dies molt intensos amb gent que necessitava molt. No?
O sigui, tu vas estar 30 dies al penal, també. Mm-hmm.
És una illa, allà viuen 2 jesuïtes molt grans, tenen 80 anys, i es dediquen ells a... Cada matí surten de la seva caseta on estan i es van repartint pels diferents campaments on estan els presos i allà fan, doncs, diferents activitats, no?
D'aquesta trajectòria que portes feta fins ara, si haguessis de triar un moment, el moment més joiós dels que has viscut, quin triaries?
Clar, si no dic el d'ara i els que estic aquí amb els joves de l'esplai i tot això, aquests d'ara em mataran perquè diran, no has dit aquest moment. Però sí que hi ha un moment, per mi, molt important, va ser al barri de Bellvitge, a Hospitalet, on allà sí que vaig veure trebat el que deia abans, no? Una comunitat de joves, una comunitat d'adults, que reflexionaven Jesús també i des de molt al costat dels pobres, no? Amb una vocació de molt, molt arrelada de servei, no? I allà, per mi, es van com elaborar aquests eixos que jo crec que els porto dins ara, no?
Moltes gràcies, Roger, per haver-nos acompanyat. Benvolguts oients, ens trobem a la propera entrevista. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Cloenda del cicle de Nadal.
L'Auditori Enric Granados acollirà el diumenge 15 de gener la cloenda del cicle de Nadal amb l'entrega de premis del concurs de pessebres de l'agrupació ilerdenca de pessebristes. Serà a les 11:30 hores.
Celebració del 40 aniversari de la parròquia de Sant Ignasi de Loyola de Lleida.
La parròquia de Sant Ignasi de Loyola de Lleida commemora el 15 de gener el seu 40è aniversari amb una missa major, Després hi haurà un dinar de germanor i fi de festa.
Benedicció d'animals amb motiu de Sant Antoni Abat.
L'Església de la Sang acollirà el proper dimarts, dia 17 de gener, la benedicció d'animals amb motiu de Sant Antoni Abat. Serà a les 11 del matí.
Missa pregària ecumènica d'inici de la setmana per a la unitat dels cristians.
La parròquia de la Mare de Déu del Carme celebrarà el pròxim dimecres, dia 18 de gener, una missa pregària ecumènica d'inici de la setmana per a la unitat dels cristians. Serà a les 19:30 hores i la setmana ecumènica s'allargarà fins al dia 25 de gener.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Els cristians preguen per la unitat. En l'assignatura d'història que cursàvem en els nostres estudis, a alguns ens produïa certa perplexitat quan el professor ens explicava les dues grans divisions que hi ha hagut a l'interior de l'Església. El llibre de text es titulava Cisma d'Orient i Cisma d'Occident, i els detalls dels esdeveniments amb les seves causes i les seves conseqüències anaven acompanyades de reproduccions de quadres famosos i de les explicacions del professor. La primera va ser al voltant de l'any 1000 i la segona al voltant de l'any 1500. Ens produïa sorpresa i molta tristesa contemplar els enfrontaments entre seguidors del mateix Senyor, que tantes vegades va demanar la unitat. Enfrontaments que esdevenien en desqualificacions, excomunions i rancors mutus. Amb el pas de l'any, la força del Senyor va fer estovar el cor de tots els cristians, modificant les apreciacions dels separats. Comencem anomenant-los els uns als altres germans, encara que vivint en la seva pròpia comunitat i seguint el seu propi itinerari de fe en Jesucrist. Únic Senyor i Salvador de tota la humanitat. En aquesta professió de fe, tots estem d'acord. I també en la Sagrada Escritura i en l'oració. Va començar a principis del segle XX un moviment d'acostament forjat en els anys anteriors i centrat sobretot en la pregària per la unitat de tots els cristians, els catòlics, els ortodoxos i els protestants són nascudes de la reforma de Martí Luter. I es va instituir la setmana de pregària per la unitat dels cristians, que se celebra del 18 al 25 de gener. Es convida a tots a pregar per aquest motiu, al llarg de l'any, per aconseguir els fruits de la unitat, del perdó i de la pau. A partir de llavors, s'han multiplicat les iniciatives en les diferents confessions, com oracions i celebracions conjuntes. Elaboració de documents que ajudin a aprofundir en la unitat i diverses trobades entre els responsables de les esglésies. En aquest comentari setmanal, us demano a tots que us sumeu a aquesta iniciativa tan necessària per fer realitat el que Crist volia. Que fóssim un com ho eren el Pare i ell. Que tots col·laborem per complir aquest mandat del Senyor. És una responsabilitat que ens afecta a tots. Cada any es cull un text de reflexió i s'elaboren uns materials preparats de forma conjunta per experts de diferents confessions que serveixen per a totes les comunitats. El lema d'enguany és reconciliació, l'amor de cristians ens empenyi. Han imprès un fullet amb comentaris sobre el text bíblic, amb els diferents dies de la setmana, de manera que totes les parròquies i comunitats disposin amb facilitat de material únic per pregar i per celebrar. La nostra delegació d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós de la diòcesi s'encarrega d'impulsar i coordinar les diferents iniciatives. Us convido a participar en totes elles.
Bé, amics, hem arribat al final del programa d'avui. Us convidem a quedar-vos amb aquesta mirada positiva del Roger sobre els joves
i en la necessitat de generar espais vius per a ells, que els permetin sentir-se valorats i estimulats. Fins la setmana vinent.